Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Les 12 i un minutet, 24 de març, i el CP sense funcionar. Tu crides al 012 i te diuen que no funciona. Per lo tant, què passa? Deixem de pagar les prestacions? Deixen de pagar aquestes prestacions? 6 milions de parats reals. A més, la gent que se vulga apuntar per primera volta. I el govern dividit entre els que estan en Sálvame i els que preparen mocions de censura per tirar a uns i a tres. Comencem amb Protagonistes. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què vos pareix? Des de la setmana passada no va el CEPE, és dir, hackegen esta pàgina que en este moment és una de les, prestacions que recibís la gent per esta pandèmia, i a hores d'ara tu crides al 012 i te diuen, mira, és que està hackeado. Però anem a veure, no sé, jo trobe...
Hi haurà que fer-ho en fulla, no?, com tota la vida.
Jo ho trobe, vamos, d'un irreal tot el que, que està passant. És que això és una barbaritat.
És il·lògic.
És dir, la quantitat de gent a la que se li està pagant perquè tot això funcione, i a més és que pararà les prestacions, i la gent que va apuntar-se al paro no pot apuntar-se al paro, val? I a més te diuen, sí, t'agarren el telèfon, mire, és que està hackeado. Imagineu-vos vosaltres la gent que va a cobrar i li diuen, és que està hackeado. I quan esta gent se'n va a casa i té que fer el dinar, li diu als fills quan arriben, és que està hackeado. Quan hem de pagar la llum, tu què li diràs? És que està hackeado.
Està hackeado. No, sí, és increïble, perquè si fos una empresa privada, això es solucionaria en un santiament, no? Imagina, perquè tu imagina que tens una pàgina web en la que tens que vendre la teua roba, per exemple, i que està hackeada. Doncs imagina't el que es perderia, no?
Qualsevol pàgina web que se caiga normalment a les 5 hores o com a molt un dia ja està apanyada.
No, i si és, WhatsApp, imagina't, 45 minuts el divendres, que es va caure WhatsApp e Instagram, i va estar solucionat en 45 minuts.
Val, pues a tot això, clar, jo em sorprenc de que no hi hagin més mitjans de comunicació que estiguen dient, senyores, que no pot estar el CEP sense funcionar, que no pot estar, que no deu d'estar. Pues no. Estem en el culebrón de gavilanes de Rocío i Rocito, i entre les mocions de censura. Això és de veritat, eh?
Sí, siga.
No tindre... consciència de lo que som, no estem demanant els nostres drets. No pot estar i això parat. No, és que ara no és presencial, és que usted llame. Sí, lo ha hackeado. En fin, diu-me algo que me traga d'este bucle, perquè és que no puc eixir.
Anem a fer un xiste que era, si crides des d'Alemanya per reservar l'hotel, no està hackeado, eh? Te donen habitació.
Val, mira, vaig a dir-vos algo sobre això. El govern proposa a les comunitats adelantar el toque de queda en Setmana Santa. Així ho han confirmat fonts que assenyalen que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va dir ahir per la nit que d'alguna manera tantearia les comunitats cara a Setmana Santa per a poder adelantar-lo, i ho farà en el Consell Interterritorial que se celebra avui a les 6:30 de la vesprà. Val? I, a més, mos enterem de que el govern alemany dona marxa enrere a les restriccions que va anunciar ahir. Per lo tant, xicos...
A les 8 de la vesprada, a més, està previst que el toc de queda s'adelante, no? Que bé, és que realment... És que... No sé què dir-te.
No, Susana, no, o sea, no és normal que jo no pugui anar, per exemple, o ja no dic jo, o ma abuela, al seu poble, a la casa del seu poble... I el soci número 2000 del Liverpool puga vindre de vacacions a Espanya. No, és que no és lògic.
I te dic una cosa. Avui se li ha preguntat per això al president Pedro Sánchez i li han dit, a vostè li pareix lògic que això ocorrisca? Diu, no em pareix lògic, però com són mesures que es prenen des de la Unió Europea, jo crec que també sempre, no, quan clar, volen llevar la pols, diuen, allà a Europa, no, sempre es lleven la pols de damunt.
Sí, això ocorria este matí en la sessió de control, era Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la que li feia esta pregunta, i ell li ha pegat voltes, és que ni siquiera, jo crec que jo no he sentit la paraula en un cap moment, sí que he sentit que dia, sempre que des de la Comissió Europea ens diguen que estem fent el que toca, anem a veure, si el mismísimo Ximo Puig ha dit, senyores, tanquem-nos tot, que ha sigut una de les persones que s'ho ha pensat molt, i tenir que dir que el secretari general...
I que és una comunitat molt turística.
Que viu molt del turisme, el secretari general Colomer, que bé sabrà ell com està el turisme, que a més és una persona que ha viscut moltíssims anys en Benicàssim, inclús ha sigut alcalde de Benicàssim, ha dit que li pareix una barbaritat que dicen en Setmana Santa que vinguin en aeroport, però l'aeroport és que li pareix una barbaritat que vinga gent de fora.
No, sí, a més, al ser preguntat, és que crec que ha sigut el del PNB, que el Partit Nacionalista Basc, qui ha preguntat per aquesta qüestió, i li ha dit, li assegure que entran per barajes, ningú m'ha requerit res de documentació d'on venia, d'on anava, que diuen que, per favor, que fiquen mesures de seguretat. Inclús el president de les Illes Balears ha reclamat que, per favor, que fiquen més controls en els pas aeris perquè no hi ha res. És més, jo conec gent que ha passat de comunitat en comunitat fins a anar per a la neu i no ha vist cap control. O sigui, si dins del mateix país no tenim controls i en els aeroports tampoc, doncs imagineu-vos el que pot passar en aquesta quarta onada que ja se li veuen les potes, no?
En este cas ha sigut, i és veritat que ha sigut ell el que li ho ha dit... El president del Partit Nacionalista Basc, el que li ho ha dit molt ben dit, li ha fet la pregunta i ell diu, bueno, si complissin el que té que complir, i arreglo seguit, ha dit, bueno, mira, és que jo he vingut i a mi no m'ho ha demanat ningú, la prova, o sigui, l'ha experimentat jo. Terrible, de veres. En fi, veureu també una curiositat de les coses que... Sí, Maria, voles dir-me alguna
cosa? No.
Val. Tenim un tuit que jo volia que tu me posares, Maria, i és a on li pregunten a la tinc així, a on li pregunten espera, quan em pregunten per la Caixa B a la entonces vicepresidenta del que jo he enviat este matí, que me fa molt de molta, bueno, em llama molt l'atenció quan li pregunten a Cospedal per això que ell sabe en la declaració que ella fa. Anem a sentir què és el que ens diu.
Esa supuesta contabilidad, le reitero, porque también la semántica es muy importante, sería de él, de quien no era, era del Partido Popular.
Heu sentit, no, el que ha dit la senyora Cospedal?
Seria d'ell.
Que la comptabilitat B seria de Bárcenas. no sé, això és surrealista. Jo no sé vosaltres què penseu, però ahir quan ella fa aquesta declaració a mi sembla una barbaritat i per això t'envia el tall exactament a on ho diu. Pot ser més perillós en este cas un militant d'un partit que arriba a ser el que porta una comptabilitat i que tis en el punt mort, Maria?
No ho sé, és que la veritat és que aquest tema s'ha embolicat i s'ha embrutat ja massa, diguem, no? I avui, per exemple, li tocava ja compareixer a Aznar i a Mariano Rajoy per donar també la seva versió, que avui també veurem si també diuen que la culpa és d'ells. Bé, ja en l'entrevista que li va fer fa unes setmanes Jordi Évole, Aznar diu que ell no s'enterava i Jordi Évole li va preguntar, o sigui, no me crec que vostès sent qui era en aquell moment, passaren i feren aquestes coses davant de la seva porta i vostè no s'enterara. I ell dia que no s'enterava.
Això és el que parlàvem, Maria, d'aquest punt mort. Quan vas conduint és molt perillós i nosaltres ho experimentem totes les dies quan ens incorporem a la Nacional. En este cas, Bárcenas ha sigut aquell que t'hi en un punt mort, que no t'esperes i que realment sí que te dona el susto del sigle. En este cas, Bárcenas és en... este, podem dir com este cotxe que tens per un punt mort i que sí que és veritat que pot donar-li un susto a moltíssima, moltíssima gent que, des de luego, hasta que no se dicta bien, no sabem si són culpables o no, però que ell està donant un testimoni de lo que ell mateix ha fet i, a més, està signat. En fi, també teníem un altre tuit que en este cas era d'Esquerra Unida, que també fa una comparecència, en este cas és, per el meu gust, també molt brillant.
El trío de Colón está en campaña electoral permanente, atacando a la izquierda, copiando discursos y argumentos del nodo franquista. Criminalizando al comunismo, buscan descalificar a los demócratas que trajeron la democracia a España. Para ustedes son comunistas no solo la militancia del PC, una de las fuerzas políticas que más han luchado por la democracia y la libertad, sino que, como en el franquismo, han vuelto a utilizar el término comunista para insultar a cualquier persona de izquierdas o que defienda lo público o la garantía de los derechos constitucionales. Los derechos los quieren solo para ustedes y para los demás nos dejan las obligaciones. Esta PNL se desautoriza al escuchar a su candidata Díaz Ayuso declarar que el fascismo es el lado bueno de la historia. Buscan el odio, el enfrentamiento entre españoles nuevamente. La derecha que ustedes representan ha ilegalizado al Partido Comunista 3 veces, porque el Partido Comunista siempre ha representado la libertad, no como ustedes. Y preparan el terreno para la cuarta ilegalización, esta vez también de todas las fuerzas de izquierdas y nacionalistas.
Bueno, así sentíem com els diuen comunistes per insultar-los i jo també he sentit com les diuen peperos per insultar també a la dreta. És dir, al final caem en allò de l'insult quan no se té el per què insultar. Jo penso que aquest és un bon discurs però perquè se l'ampliqui tot el món. Qualsevol força política que siga democràtica és no se té el per què ni discriminar-la, ni insultar-la, ni moltíssim menys intentar il·legalitzar-la. Maria, Víctor, tenim notícies d'esports, no?
Sí, algo tenim. Avui a les 12:30 juga el Barça de femení en la Champions femenina contra el Manchester City. Ahir van tornar a perdre els Lakers 111-128 sense LeBron. Crec que van estar 2 o 3 setmanes que costarà molt guanyar. En tenis, a les 4 de la vesprada en Miami tenim a Feliciano i a Sara Sorribes, a les 7 de la vesprada a Liona i a les 12 de la nit a Carlos Alcaraz. I després, te recordes quan te vaig dir jo així que estos de la lucha libre se trasladaven al Tropicana Field, que pràcticament va ser el primer que ho vaig dir? Bueno, ara no seré el primer, però sí que pràcticament se sap segur que a partir del dia 12 d'abril seguiran en Tampa, en el Yuengling Center, perquè això, al final comença el béisbol i n'hi ha que fer un altre traslado. Hasta que se suposa que en juny-juliol tots els altos jefes de l'empresa diuen que se podrà tornar a la normalitat i anar cada setmana ja a un pavelló diferent.
Bueno, bones notícies, no?, en este cas. Maria, tu tens notícies, sempre es comences per la que menys ens agrada, però vaja.
S'ha notificat 90 casos nous de coronavirus confirmats, 6 a la província de Castelló, els hospitals valencians tenen actualment 489 persones ingressades, 29 a la nostra província. S'han registrat 8 defuncions per coronavirus. Ningú ha faltat en les últimes 24 hores a la província per aquesta malaltia. I s'han registrat 10 nous brots des de l'última actualització, tan sols supertany a Castelló, i és a Benicarló amb 6 casos d'origen social. Després això, hi ha que tindre en compte el que tu bé has dit, que estem atents, perquè hi ha que tindre molta cautela, perquè sí que hi han hagut repunts xicotets, no? Estan encara per vindre isos del cap de setmana de Sant Josep, i veurem al final quines mesures s'adopten per Setmana Santa. I te vaig a parlar ara perquè la Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública ha actualitzat el protocol de protecció i prevenció enfront de la transició i contagi de la Covid en centres educatius que impartisquen ensenyament no universitari amb les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat. L'adaptació del protocol destaca i detalla com ventilar de manera correcta els espais educatius i també explica de manera detallada com procedir amb l'alumnat i professorat que té patologies cròniques. A més, s'explicita que en el cas que un menor no puga usar mascareta per alguna de les excepcions previstes, s'intensificarà la resta de les mesures de prevenció sense que aquesta situació puga interferir en el seu dret a una educació presencial. El document abunda així mateix en l'ús correcte de la mascareta a partir dels 6 anys i les recomana entre 3 i 6 i 6 anys. També s'inclou com una novetat l'ús de la mascareta quirúrgica o FPP2 en el professorat quan atenga alumnat que no use màscara, és a dir, entre els 0 i els 3 anys, o amb necessitats especials, també quan acompanyen a l'alumnat amb símptomes sospitosos. En relació amb l'activitat física i esportiva fora de la jornada escolar, que es permet participar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones esportives en grups establerts i evitant els contactes amb altres grups d'activitat o d'entrenament, sempre a l'aire lliure o en instal·lacions obertes. I després passem a parlar de que ahir va haver plenària a la Diputació de Castelló i va sol·licitar per unanimitat al govern d'Espanya que incloga les desaladores en els fons europeus.
Vale, ja era hora, no?
sí, pareix mentira. Després, pues, recordeu, fa unes setmanes vam tindre així a la consellera Pérez Garijo, no? Que ens va parlar d'aquestes exhumacions de treballs que es van a fer a cementeris, no? Per recuperar víctimes. I els primers treballs d'exhumació en el cementeri de Segorb ha permès trobar les restes de 5 víctimes de la repressió franquista. O sigui que m'agradava comentar aquesta notícia, no? Que poquet a poquet es van trobar les restes d'aquestes persones que la seva família tant estan buscant. I ja passem a les notícies de Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa del PP que reclama una defensa contundent al sector agrícola per la plaga del cotonet. Ahir va tindre una roda de premsa amb membres, no? Bé, són coneguts així a la nostra ràdio, no? Que és Pepe Montagut i Víctor Viciedo. Tenen tota la nota de premsa acordada a la nostra pàgina web, www.radiovilareal.es. També parlem del Pla Resistir, perquè Vila-real ha registrat 328 sol·licituds per accedir ja a aquestes ajudes de tots aquests comerços i empreses que ho estan passant tan malament. Després, Susana, l'alcalde José Benlloc posa el focus en la despoblació en l'era post-Covid en la seva estrena com a president de la delegació espanyola en el Congrés de Poders Locals del Consell d'Europa que va tindre lloc ahir.
Tenim, respecte a la notícia que havies dit ahir, perdó, tenim abans d'esta, tenim que dir que en este moment està Víctor Viciedo i Pepe Montagut, estan en Madrid, com van avançar ells el dilluns i tenien una reunió primer en el Senat, després volien anar al Congrés, durant el matí aniran dient-nos com va la cosa. I a veure si tenen jo crec que no, igual no ens donarà temps a nosaltres, Maria, de poder informar sobre això, però si tenim alguna notícia us ho direm als nostres oients.
I per últim, Susana, m'agradaria parlar d'un repte solidari perquè els col·legis Verge del Carme de Vila-real i Onda s'embarquen en un repte de caminar la distància que separen tots dos centres amb Burkina Faso, lloc del projecte solidari de la seva ONG Carmelita Carit, al qual anirà destinada aquesta iniciativa del 30 de març al 30 intentat obrir, alumnat, famílies, professorat i tot aquell que vulga col·laborar, intentaran completar els 5.565 quilòmetres que separen Carmelites de Burkina Faso i així recaptar diners per al projecte que té l'ONG Càrit en aquest país. Tot aquell que vulga prendre part del repte es pot apuntar buscant l'enllaç d'inscripció en les xarxes socials dels dos col·legis.
Una molt bona iniciativa que nosaltres volem fer-nos ressò perquè la gent se puga apuntar. Una pauseta de publicitat si es pareix i reprenem en el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Nos perdimos en sentirnos cerca más allá. Yo avisando que esto a ti te iba a pasar. Y un corazón roto me envía el saltar.
I ara tenim a Javier Mollà, ell és regidor en l'Ajuntament d'Almassora. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia.
Regidor de Ciudadanos.
Sí.
Que porta la cogovernança en l'Ajuntament d'Almassora.
Evidentment.
Javier, antes de que entrem en l'Ajuntament d'Almassora, si te pareix en el que esteu fent i, lògicament, en les teues àrees, que és la teua, les teues competències, després dels teus últims aconteciments que ha passat en Ciudadanos, com se sent vostè?
Jo bé, jo crec que Ciudadanos el que ha de fer és tornar al centre que és on ha de estar, és a dir, ha de ser un partit que pot pactar a la dreta en el PP i a l'esquerra en el PSOE, i jo crec que en el Masora és un exemple en el qual han pogut pactar nosaltres en el PSOE, en Benicàssim va pactar en el PP, per tant que hem de tornar al centre i hem de ser útils i dir, pues, ser un poc és que medien entre dos partits, pues, evidentment són majoritaris, que és el PP i el PSOE. Jo crec que tenen que anar al centre, que és on tenen que estar. Jo crec que en un moment donat pues el partit va tirar un poquet cap a la dreta i pues, després això, quan tu te pots tornar al centre, pues, evidentment pues, hi ha partits que no accepten aquest canvi i tot se munta un poquet de trifulca política perquè abandones a un costat quan tu has d'estar al centre i que depèn de les circumstàncies pactar o pactar en nosaltres.
Clar, mire, per això ens estranyava tant i ens va ser tan raro la decisió que va prendre en este cas el síndic de la Generalitat de Ciudadanos, Toni Cantó. Vostè quan va sentir que abandonava, que lo primer que va pensar?
Evidentment, més amable, perquè jo crec que era un valor del partit i que era un referent ja en la Comunitat Valenciana, però evidentment el partit té que prendre un camí i el que no estigui a gust en el barco, pues, evidentment se'n té que anar. És una cosa que se'n vaig a abandonar la política i una altra és que te'n vagis a l'altre polític, important l'acte de diputat o de senador, per això ja
sí, en este cas ho ha abandonat perquè vostè sap, per exemple, que en Alqueries el portaveu de Ciudadanos abandona el partit però no abandona l'acte i a més diu que està representat per Ciudadanos. És dir, que ell el vot li ha comprat, o sigui, el poble ha votat a Ciudadanos i que ell no abandonarà i no se'n passa als no escrits, sinó que se queda en Ciudadanos, però abandonant el partit. Jo cada vegada ho veig més complicat, eh?
Pues sí, jo tampoc comprenc que la posició del meu amic Francisco, que és amic meu, pues no l'entenc, però bueno, a veure la decisió, pues bueno, pues té que assumir el que ha assumit, és dir, jo no la compartisc, evidentment.
I en este cas, Domingo Vicent, que és el regidor d'ací de Vila-real i a més diputat provincial, el que ens diu és que advertís ja a algun partit que si se li ocorrís fer-li alguna oferta que se ho lleven del cap perquè ells no van a decidir ni cap a un costat ni cap a un altre, se quedaran en Ciudadanos, que és el que els interessa.
Evidentment, que avui en dia estem en Ciudadanos i no anem evidentment a canviar de partit.
Per això li pregunto a vostè ja m'ho va dir, que està a gust de Ciudadanos, però imagines que demà li fan una oferta el Partit Socialista o el Partit Popular.
Jo tinc un compromís avui en dia en Ciudadanos i és el que tenia que...
Mire que això queda gravat, eh?
Sí, jo tinc un compromís en Ciudadanos i quan s'acaba la legislatura decidiré si me'n vaig, me quede o què faig. Entonces no, yo tengo dos años de legislatura en cara pendenta, yo tengo que cumplir en Ciudadanos.
Dit això, anem a parlar de, bueno, tot el món sap que en Almassora la rompida de la hora és un acte de que tot el món disfruta molt, no?
Pues sí, jo crec que gràcies a Tambor de Passió, que en l'any 2009 van iniciar este acte, pues, que avui dia s'ha convertit pràcticament en el central de la Setmana Santa en Almassora, pues, per circumstàncies de la Covid, pues, l'any passat van tindre que suspendre-la, encara que se van reorganitzar i van fer un poquet de lo que era Tambor de Passió en els balcons. Enguany pues, es van demanar que si fora possible tornar al format o adaptant-lo a les circumstàncies sanitàries que tenim i evidentment a l'horari i com bueno, pues, veiem que els resultats a nivell pues, sanitari són bons, pues, escolta, en totes les mesures en el protocol que s'ha creat creiem que se pot donar aquest acte i pues, apoyarem que se faci aquest acte i de fet pues, ja estem publicitant-lo pues, com a que l'acte central de Setmana Santa. De fet, jo crec que serà un dels pocs actes d'aquest tipus que se faran millor en tota Espanya.
En aquest cas sí que tindrem esta rompida de l'hora dels Tambors de Passió en la plaça Major de la Vila el pròxim dijous a partir de les 7 de la vespre.
Evidentment.
I clar, ara està allò de qui vulga veure'l, però és que clar, la televisió d'Almassora se retransmitirà.
Sí, en les redes socials, en YouTube, però clar, evidentment se fa l'acte, però és un acte pues, sense públic, en el qual només actuaran, estaran els membres de l'associació Tambor de Passió, seran 100 persones a distància de 2 metres cada un, és a dir, en mascareta i entonces se prendrà la temperatura antes d'entrar a la plaça, no hi haurà públic, és a dir, estarà la policia local i inclús també hi haurà pues, guàrdies de seguretat privats per evitar que la gent pugui accedir.
I... El que passa és que sí que és veritat que en ixe el so que se sent és atronador i se viu ixe moment. De fet, estic parlant amb vostè i vostè com que s'està emocionant.
Home, evidentment, pues que, pues jo, sentint... jo ho he viscut des de sempre, dir, vamos, de fa, pues, en guany és la tercera diguem, edició i clar, pues, és una cosa que pues, des de l'any passat, passat i en guany pues, pues, tornar a ficar este acte que és tan emblemàtic per a la gent del poble, pues, pues, t'emociona que tornem a reviure a poc a poc. Això vol dir que a poc a poc anem a tornar a la normalitat.
Sí, intentem. Això és que és un dels actes més emotius que se viuen en Setmana Santa. Eh?
Sí, a més, pues, la plaça està més pesada de gom a gom, la vila, pues, evidentment, també està plena de gent. I bueno, les circumstàncies ens toca pues, adaptar-nos a elles i jo crec que pues, l'acte té que continuar. Evidentment, enguany, els invitats d'honor seran els mateixos que van haver l'any 2020, perquè no se va fer.
Clar, és que el que ha passat ha sigut que quasi en tots els pobles els que la persona que feia el pregó, o sigui, han saltat un any. Parlant de que a poc a poc agarrem la normalitat o anem a la normalitat, l'oferta que tindrà cultural en este cas Almassora?
Pues nosaltres comencem realment este cap de setmana, comencem el dissabte dia 27 en una obra de teatre que se diu la Vida inventada de Godofredo Villa, escrita per Sonia Alejo, que és una masorina. I després el diumenge pues, han creat un cicle de música que se diu Alma Sonora, en la qual...
Alma Sonora?
Alma Sonora.
És que, de veres, és el nom com Alma Sora i Alma Sonora.
Exactament.
M'ha cridat moltíssim l'atenció.
Pues sí, dius, vam, i,
és molt bon màrqueting, ixe, eh?
Evidentment, pues jo volia introduir la música des de l'oferta cultural de Masora, que no estava, evidentment, l'any 2020 pràcticament no hem fet res, i dius, escolta, pues ara que comencem, pues creem aquesta marca, diguem, de festival o de mostra de música, i seran pues, el dia 28 de març, que estarà Alberto Montero, el dia 18 d'abril, en Júlia, el 30 de maig Prince and Dream i el 20 de juny Ferran Palau. Evidentment són grups de música, són de la zona pues que toquen en valencià i jo crec que pues, bueno, era una oferta pues, musical que pot agradar a la gent de l'Almassora. Evidentment aquests grups estrenen tots disc o van estrenar el disc en 2020 i evidentment van poder tindre aquesta promoció.
La repercussió que deuria.
Exactament, i entonces pues, han recordat que, bueno, que vinguin a l'Almassora i que ens presenten els discs.
Entonces tindrem durant el mes de març i durant el mes d'abril
i juny, hasta juny.
Hasta juny, actuacions.
Musical, sí.
Aquesta actuació se farà a...
En la Casa de la Cultura, i serà l'entrada lliure.
Claro, però quin aforo tenim allí?
Pues ahí tenim ara el 50% d'aforos.
En este moment.
En este moment, que seran unes 150 persones com a màxim.
I això anirà ampliant-se en funció de com...
En funció de lo que...
Ampliant-se o reduint-se?
O reduint-se en funció dels decrets que marca la Generalitat Valenciana, que són els que tenen competència en dir-nos com claro, seran els actes culturals.
Sí, lo bo és que, evidentment, com ho organitza l'Ajuntament, no està a expenses de que n'hi hagi gataquilla o no n'hi hagi gataquilla, per tant, els grups igual cobren i funciona l'economia, que al final és el que volem.
Sí, el que l'altra idea que teníem era que, ja que comencem en la cultura altra vegada, pues, bueno, pues, bueno, si fem una entrada lliure en reserva prèvia, però almenys a veure si la gent podem tornar a poc a poc a que torni a consumir cultura, perquè ara tant de temps sense la cultura, pues, costarà millor un poc anar a un porto tancat, entonces el que hi ha que fer és afavorir-lo, tot el que podem fer possible per part de l'Ajuntament, pues, en preu oportú que siga entrar lliure amb reserva prèvia.
Sí, perquè a més hi ha gent que encara té reàcia a acudir a aquests puestos tancats.
Evidentment.
Mire, també volia preguntar-li sobre aquests fons d'UCI. Ho tenen? El consistori diu que aprofita aquesta estratègia per a canalitzar la plegada d'ajudes. En aquest cas, en parlament de la recuperació per al Corell. Expliquem-nos això que és. Els barris del Corell i la vila.
Vale, vosaltres en l'any 2000, bueno, en el 2015, se van aconseguir els fons d'UCI d'Europa. entonces ahí hay que fer unes infraestructures, unes inversions en diferents grups de o zones del poble un poc deteriorades. Uh-huh. I entonces estava la zona de Corell, ¿vale? I el que era la zona de la vila o el que antic. Entonces, en la vila ja s'ha fet una primera fase i ara pues enguany anem a començar la segona fase. I en Corell pues anem a fer ara el projecte i en l'últim trimestre de l'any serà la execució. Això tenim ja subvencionat per EDUCI, però com ara estan els nous plans d'Europa, pues estem intentant pues buscar una altra financiació.
Claro.
Per subvencionar aquests projectes. Entonces,
se pot ampliar,
evidentment, si esos diners
sumes,
si este projecte pues nos subvenciona Europa de un altre tipus de projecte, pues destinarem aquests diners a un altre tipus de projecte. Es decir, el tema és sumar ajudes d'Europa.
La qüestió és donar-li al Masora i sa bellesa que té que tindre, perquè la veritat és que havia sigut un poble on no s'havia treballat molt en aquest aspecte.
Eh? Pues no, evidentment, el que has contat de la vila, pues molts partits polítics durant molts anys sempre estan reivindicant que faran la vila peatonal i hasta l'any 2020 pues no se va fer la vila peatonal. I ara, pues, ja que hem començat, pues, n'hi ha que aprofitar a culminar tot el que és la vila o el cas contigo, diguem, la zona on se fan els bous o se fan les provisions, pues que almenys que siga peatonal. I després també hi ha molts barris del poble que pues també no han tingut una inversió adequada i hi ha que solventar els problemes que tenen d'alcantarillat o de les pobres que estan en mal estat, però aprofitarem i en aquestes ajudes de DUCI tot el barri de Corell, que és el barri pues, més antic que hi ha en el poble, més antic, estem parlant de la millor de l'any 50 o 60, i pues un poc pues, remodelar-lo i pues ficar un poc en...
I vèncer aquest risc que n'hi ha de despoblació que ocorris en totes les ciutats, que al final el centre és un niu de rates, eh?
Sí, el casco antic, evidentment, pues el problema que tenim a la Masora és que el casco antic no el tenim al centre del poble.
Ja.
Si no tenim un poquet, diguem, desviat hasta pues a un lateral. Uh-huh. Entonces, lo que fa que la gent que quede pues són gent major. Uh-huh. I després pues dona que és la zona on se fan els bous, on se fan les festes, pues està pues un poc diguem on tenen la gent pues les penyes i les colles tenen els casals, és a dir, realment pues tenim que fer algo pa que torni la gent, torni a viure.
Pa donar-li esplendor al centre del que hauria gaudit quan estava l'ajuntament en el centre. Perquè clar, l'ajuntament antes sí estava ubicat dins del centre, dins del casco antic.
Evidentment, estava en la plaça major, que no està l'Ajuntament, que ara s'ha dedicat a la vila, que és un local pues, que gastem en cultura per fer activitats durant tot l'any, pues allò era l'Ajuntament i el poble estava al voltant d'aquest ajuntament. L'Ajuntament s'ha de canviar de puesto i això s'ha quedat un poc escorat i entonces, pues, bueno, pues, falta un poc de pues, intentar que torni la gent a viure en la zona.
També parlem de l'adjudicació d'aquests 3,8 milions d'euros del Col·legi Santa Quitèria, que ja se l'ha donat a una empresa, a Civicons. Imagine que haurà sigut un... haurà guanyat el concurs, no?
Evidentment s'ha de fer un concurs, s'han presentat dues empreses, que era Anyil Construcciones i Civicons.
Aquestes dues empreses d'on són?
Pues Civicons, no sé.
No, això no ho ha mirat. No sé. Són de la zona, són del poble...
Anyil no, és a dir, Anyil era de fora de la Majora i Civicons també no sé d'on és. S'han presentat dues empreses ja van. Uh-huh. Va guanyar Anyil, realment, la contratació, però com també se li havia donat un altre col·legi, que era el col·legi Embajador Beltrán, pues va renunciar i entonces se li ha tingut que otorgar a Civicons.
En este cas, les dues que s'han presentat, les dues han rebut treball en Almassora, tant una empresa com l'altra. Eh?
Sí, n'hi havia dues licitacions, una, el col·legi Embajador Beltrán i el col·legi Santa Quitèria, i l'embajador va guanyar Anyil i Civicons, i també Anyil, el Santa Quitèria. Però al tindre dos col·legis, per l'empresa va dir, jo no, soc incapaç de poder executar els dos projectes.
Bueno, molt honrat per la seva part, eh?
Va renunciar al de Santa Quitèria i la segona que s'ha presentat, que era Civicons, pues, és la que s'ha adjudicat la construcció.
Per Setmana Santa espera el Masora rebre molta gent de fora a la playa.
Bueno,
estic parlant de la gent que ve d'uns altres països, estic dient, eh? Perquè, claro, l'estar perimetrats...
Bueno, nosaltres, novament, la gent que ve a la Playa Masora és del poble, és la segona vivienda. Evidentment tenim pues, algun nucli d'alemans i d'alguns francesos.
Claro.
Pues bueno, es decir, pues sí,
Alemania la... acaba de fer, no res, una estoneta, de dir que alça les restriccions. Per pues... lo tant, sí que podran recibir algun estranger, no?
Sí, de fet, nosaltres tenim una, no és una colònia molt àmplia, però tenim millor, pues, un exdebut de famílies alemanes que estan residint en la segona residència que tenen en la Masora. Pues bueno, si venen, pues benvingudes siguen.
Vostès partidaria d'allò de que se perimetren les comunitats autònomes i que no estiguen, que no se li... A veure, en este cas, si la comunitat europea mos diu que esta persona que ve de fora passa un PCR i no té cap problema, pot entrar. Vostè és més partidari de lo que ens diu la comunitat europea o de que se tancara...
A veure, jo considero que
si... se tancara via terrestre i via aèria?
A veure, el més normal és que si no puc anar a Madrid, pues tampoc entenc que un de França pues vinga a Espanya, mentre no hi, claro. Pues hi ha coses que no s'entenen.
Si bueno... vostè ho haguera tingut de la seva mà, haguera dit, no, quedem-nos tots on estem i esperem, no?
Evidentment, si jo, el que pretenc és que, pues, que no hi hagi mobilitat en Espanya perquè té que haver mobilitat en Europa o gent que vinga... Un que viu en Palma Mallorca no pot anar a Madrid, sin embargo, un que viu en França sí que pot vindre a Espanya. No s'entén molt bé. Evidentment, comprenc pues, que, bueno, que necessita l'activitat econòmica i que bueno, pues, el turisme és pues, un sustento molt gran per a Espanya. Però avui en dia pues, també hi ha que ficar un poc la balança entre la sanitat i l'economia. I en aquest cas, pues, a mi, pues, també és l'economia front a la sanitat.
Clar, però el president de la Generalitat sí que apel·lava un poc a això, a la responsabilitat, i que després també ens diu la consellera, perdó, la ministra de Sanitat, Daria, se'ns deia, que volia adelantar aquest toc de queda durant Setmana Santa. Vostè creu que adelantar aquest toc de queda durant Setmana Santa ens protegirà més?
Jo crec que ja va en la cosa personal de cada un. Jo crec que ha de ser nosaltres mateixos responsables de la nostra actuació. És a dir, si jo és una persona que vull relacionar-me amb els meus amics o amb els meus companys de treball, pues al final sempre buscaré l'excusa i me poder relacionar. Si és el moment d'estar en casa i passar aquesta Setmana Santa pues un poc pues en casa aislat, pues no hi ha que passar-ho, perquè al final el que estem preveient és que no hi hagi una quarta ola.
Com van les multes en Almassora?
Bueno, la junta, pues la policia evidentment pues avisa, informa, però al final pues alguna edifica.
Els caps de setmana té que eixir de pressa i corrents cap a la playa a dir que no se relajen tant la gent en les terrasses.
Bueno, en la playa i en el poble, és dir, tu vas un cap de setmana, este fin de setmana nosaltres vam estar pues, passejant i després vam anar a la terrassa i està ben, vamos, de gom a gom. És dir, evidentment la gent pues, vol socialitzar-se, vol parlar amb amics i pues, no, pues, les terrasses és un nucli de convivència.
Ha estat molt afectada Almassora per el Covid?
Sí, en els mesos de gener i febrer vam estar quasi en una repercussió de 1.500 casos. Ara actualment crec que són 32 casos en 100.000 habitants, vull dir, pràcticament.
I la vacunació com va?
Pues la vacunació...
Té algú de la seva família a Mallorca i ja l'hagin vacunat?
No, de la meva família encara no hi ha ningú. Els meus pares tampoc s'han avisat, però bueno, esperem que pront s'avisen.
L'edat de seus pares, per exemple, per saber com va allí?
Pues està, mon pare té 80 anys i pues, jo suposo que estarem al caure ja, però de moment encara no s'han avisat.
Ahir en deia un dels oients que, a veure, que tenia 85 o 86 anys i ens feia ens dia si podíem saber per si se'l saltaven. Clar, imagines, eh?
A veure, la gent, pues, ja que s'ha dit que vacunar mos tenen un poc de por i, escolta, pues, quan no tenen vacuna millor, perquè si això me protegís o fora el Covid, pues, és important. Sí que és veritat que des de l'Ajuntament de Masora ja s'han dit a la Generalitat Valenciana que tenim pues, un local que és el local de tercera edat per picar la seva base per vacunar, ha acceptat el local i ara s'està un poc acondicionant pues, per quan ells mos diguen que tenen que començar les vacunes massives, pues, el tenen preparat perquè iniciales.
En aquest cas, la policia local estarà vacunada ja, no?
Sí, evidentment, claro.
Ha hi hagut algun cas de problemes amb la vacuna AstraZeneca?
Pues alguns policies han tingut pues, xicotetes pues, un poc de malestar en general, però vamos, mínim. Per lo que ens diuen que mínim.
No sé si se'ns queda algo per repassar de la seva població o que vostè vulguera añadir.
No, en principi és tot. Bueno, tenim una programació cultural, però si vols tornem un altre dia i ho parlem amb més tranquil·litat. Perquè realment es començarem després de Pasqua, és a dir, aquests altres actes,
sí.
I a partir del dia 10 de maig i d'abril pues, començarem ja els actes.
Pues vostè m'ho diu, l'emplacem a que vinga a dir-nos la programació que tindran a partir d'aquest dia 10. I ara deixem que disfruten de Setmana Santa en Almassora, no?
Molt bé.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica, información 964 32 20 41 en Agromaestrat Borriol.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Vila-real, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia. Tu agencia personal de Villarreal te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
I este matí en roda de premsa s'ha presentat Igualtat i Acció. I per a parlar d'això, qui millor que la protagonista d'esta presentació, i és Rosario Royo, regidora de Villarreal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, la protagonista, no, en este cas la els protagonistes seran l'alumnat de tercer i quart d'ESO, dels instituts de la nostra ciutat, i també Xavi Manzanet, que Clar Televisió, que és el que ens ha fet aquesta proposta i que ens ajuda a adaptar-nos a la nova situació, perquè des de la regidoria d'Igualtat, esta és la 10a campanya que es fa de prevenció contra la violència de gènere. Portem molts anys, ja les meues predecessores ja estaven treballant en aquesta activitat de prevenció, perquè creiem que l'alumnat de tercer i quart d'ESO està en esa situació que està descobrint la vida, i que des de la regidoria el que s'intenta sempre és que esta vida se descobrisca en uns ulls, si pot ser que tinguin ja les ulleres violeta, pues millor. Seria millor. Clar. Perquè el construir unes relacions saludables fa que després els problemes siguin menors.
O que no existissin. Acabarem per acabar en el problema.
Ojalà. Però, i tinc que dir que gràcies a totes aquestes campanyes que s'han fet, mos dia Marc Escrits, que ha sigut l'últim que mos va fer les campanyes, perquè, bueno, vull recordar que també, a banda de totes les de formació que han estat fent les tècniques del departament, una de les campanyes que ha durat moltíssim, que era Bésame 2.0, que se feia gràcies també a Pepa Cases, que era va fer una adaptació per a música i dansa i teatre, i era una escenificació de pues, quan no són unes relacions saludables i quan són unes relacions saludables. Bueno, pues, Marc Escrits, que és l'últim que ens va fer unes propostes, van ser 2 anys de fer unes propostes, era Teatre de Caixó, que era un teatre en el que tu participes també, i que era Com quedem. Es dia que se nota, el que ha estat també en uns altres instituts, que se nota la formació que tenen l'alumnat de Villarreal. I bueno, pues això és gratificant, sobretot per a l'educadora que tenim en la regidoria, Ana Esteve, que gràcies al treball d'ella i de les altres companyes que han estat també treballant junt en ella, que s'ha portat aquesta formació. Tinc que dir que nosaltres tenim una relació molt estreta, bueno, està clar que jo la part política, perquè sí que ens creiem i sabem que és supernecessari, i Anna com a responsable de formació, que és la que està en contacte tant en escolatges en primària com en secundària, en els responsables de convivència i igualtat que tenen en tots els centres educatius de la ciutat. Estem avançant molt en tots els temes contra la violència de gènere. Estem des de la Generalitat Valenciana, se creu, i des de que està el nou govern ja va impulsar esa figura de tindre en cada centre este coordinador per a que totes les accions que se facin en el centre, que cada centre tinga un pla també d'igualtat. Això és importantíssim, que fins a fa 4 dies no estava. És cert que sempre se necessitarà més, sempre, i tot el que fem és poc, però jo sé que estem caminant i que estem intentant. Jo és que ara me ve al cap perquè estava preparant que el Partit Popular mos dia que és que l'Estat ha retallat. Bueno, ha retallat no, sinó simplement ha mantès i ha ficat, o sigui, primer ha ficat i després ha mantès, perquè durant el govern del Partit Popular el que n'hi havia ho va llevar. I sí, que és veritat que va firmar en el 2017, va firmar el pacte d'Estat i va estar dins de, en aquest moment, pues, era el govern que estava i se va assignar, però no se va dotar econòmicament. Estava el pressupost, però no se va dotar. Va tindre que vindre un govern progressista que el primer que va fer, per decret llei, ficar el pressupost en dansa, i que és veritat que ara tenim menys diners perquè n'hi ha més poblacions que s'han pogut sumar a aquesta iniciativa. I, clar, els ajuntaments que en un altre moment hem rebut més diners, pues ara rebrem menys, però, bueno, el rebrem. I això és també una bona senyal. Encara així, dit tot això, des de l'Ajuntament de Vila-real sempre tenim el propòsit i l'esforç de fer totes les accions que puguem cara a la prevenció.
Sobretot perquè, clar, vostè diu rebem menys de l'Estat, però l'Ajuntament sí que és veritat que el que farà serà, d'alguna manera, compensar perquè continuï el projecte.
Clar.
Sobretot quan ens donem compte que els nostres menuts, que ja no són tan menuts, és que se va començar a treballar, això ja ho donen com a bo. El que s'ha anat ensenyant.
Exacte.
Ahí està el secret.
Clar. Entonces ara ja ells
compensa molt.
Sí, compensa, i bueno, i ara aquesta és una nova proposta i ja parlem un poc més també de la proposta, perquè lo que és adaptar-nos a aquesta nova situació. No podem anar allí, no podem fer el teatre com se feia, no podem interactuar en ells, però què fem ara? Pues que les proposem, que ells vinguen a nosaltres, que ells mos facin les propostes. La formació serà a través d'un vídeo que sí que s'enviarà al professorat per a que tinga una
eina. Unes directrius a seguir, claro.
Clar, per a que diguem, a veure per a on. I hem estat treballant, ara en aquest cas, ens vam reunir tot el personal del CIS, més l'educadora social, més el Xavi Manzanet, que és el que coordina aquest projecte, per tal d'anar tots a una i de que ells no se senten desemparats, perquè ara els alumnes tindran que rodar la seva pròpia proposta utilitzant les tècniques que ells saben perfectament utilitzar. I entonces, pues el TikTok
bonico,
que ara pareix que esto és lo més de lo més, que esto es que no estava el Facebook, ara després el Twitter, ara l'Instagram, ara jo dic, uf,
sí, però
molt ràpid,
clar,
tot.
Però en este cas és un instrument que ens permetís continuar en aquella labor que estem fent.
Sí. I entonces, i a més d'una forma divertida, i que algo que ells també dominen, que no les suposa que podran fer-lo d'una manera, pues, divertida.
Clar, d'una manera que els agrada.
Clar.
Treballant el que en realitat tenim que anar treballant, que són els valors.
Exacte.
Des d'un principi. I no obstant, quan vagin fent el guió, inclús ells es rectificaran i seguiu.
Clar, és que...
És que se rectifiquen a ells mateixa.
Jo recordo ara la proposta que van fer des del IES Tàrrega, que van fer un musical, que ho van fer tot ells, que ho van fer tot l'alumnat, o sigui que estava clar que els professors estaven al seu costat, no? Però... ja que veure com plantejaven les relacions, com ja ells saben perfectament què és el que està bé i què és el que no està bé. Però encara aixina, la voràgine, els mitjans de comunicació, l'accés a internet, que n'hi ha vegades pues, que no és el més saludable.
Però diferencien el que està bé i el que no
està
bé.
Sí, però encara aixina jo crec que tenim que continuar insistint que n'hi ha que construir unes relacions saludables, que l'amor no està permitit tot, que en l'amor el xantatge no existís. O sigui que la privacitat de les persones...
El respecte.
Clar.
Arribar fins al punt que toca.
Efectivament. Aquestes imatges que... Ai, fes-me una foto... No, perquè després tu no saps esa foto com se va utilitzar.
És que el primer que els ensenyem és que se respecten a ells mateixa,
clar,
per a respectar una futura parella o,
sí,
en definitiva, se fa una bona llavor perquè al fer-se des de menuts ho incorporen a la seva vida.
Jo crec que és la... Jo pensé que l'altre dia estava en una parella jove i que estaven, pues justament tenien esa, bueno, jove, no tan jove, però sí que me alegrava perquè estaven dient que estan construint la seva relació en igualtat i jo dic, uau, que meravella, no?
Regidora, quan més menuts, quan més joves anem, sí, ja ni siquiera s'ho arriben a plantejar, és dir, nosaltres que ja mirem en perspectiva ens donem compte que conforme més menuixon, més conscienciat està. I això és una llavor d'anys que no hem de deixar.
Sí.
Per tant, tenien pandèmia, no podien, doncs ara que vinguin ells. Com? En les xarxes, en el TikTok? Estupendo.
Sí.
Per tant, adaptem-nos, no?
Mos adaptem. Jo crec que està... totes les situacions, tots els problemes, sempre ens tenen que ajudar a que isquem més reforçats, ja que fiquem la imaginació al poder i que isquem, pues, en noves... La vida continua i la vida evoluciona.
Clar, i imagines, després de tot el que en la seua, lo que vostè li toca, posa ese granet d'arena, la satisfacció de la política on està? Pues en que se puga construir un món millor.
Sí,
al
sí.
Final dius, els polítics, bueno, si és que la política és la que legisla, és la que existís.
Exacte.
Per lo tant, si jo sóc fiel a les meues idees i considero que me dona fruit...
Jo crec que la política, sempre ho dic, a més, i per això estic, si no, no estaria. La política és la capacitat de transformar la societat en un món millor. I per això també recalque moltíssimes vegades, i quan he anat als instituts ho he dit, perquè molts diuen, ah, això no, home. No, si no feu política, vos la faran per vosaltres. I això, a lo millor teniu coses que no voldríeu tindre. Nosaltres tenim una responsabilitat molt gran,
molt gran.
Quan tenim una responsabilitat de govern, però hi és la construcció d'un món millor. El nostre alcalde mos ho diu millor, ho diu moltes vegades, i diu... Perquè a vegades quan estàs que dius, és que jo ja no sé per què... I em diu, a veure, tu tens la responsabilitat de construir una societat millor. Tens que deixar Vila-real un poquet millor. Uh-huh. I tens que estar escoltant a la gent i mirant què és el que la gent necessita. I no són gran coses, sinó estar al seu costat. Jo crec que este equip de govern, això sí que ho té en compte. Que ho farem millor, sempre se pot fer millor.
Però la voluntat
és fer-ho. Però la voluntat sempre és estar al costat de la nostra gent i avançar. Que no se quede Vila-real, que és cert que ara, clar, Vila-real en la legislatura passada, pues era quasi que érem un referent, i havia, ara, clar, tots els que estan al nostre costat, a mi me diuen, ja t'han passat per davant, bueno, pues és normal, i ojalà, i de lo que jo m'alegre és que si Almassora està fent unes polítiques i ja tenen, no, nosaltres vam més començar en l'Escola d'Igualtat, ara estan quasi tots els pobles. Bueno, pues estupendament. Què més? Si entre més anem tots a una, molt millor. Això vol dir que anem en bon camí. Si vos copien, anem en bon camí. Entonces, i nosaltres també copiem, perquè el copiar és bo. Ara, tu tens que quan veus algo, intentar acoplar-lo a la teua realitat i a les teues necessitats. Entonces, l'haurem copiat? Sí, però l'haurem fet diferent. Per tant,
ens motivem uns a altres, no?
Intentarem, com els artistes, fer les coses millor.
Rosario Royo, regidora d'Igualtat, moltes gràcies per haver estat així nosaltres. Si li queda alguna cosa per dir?
No, bueno, volia dir que estarà en les xarxes socials, estarà des de la regidoria d'Igualtat, en el Facebook, en l'Instagram, ara tindrem també el TikTok, estaran les bases, en els centres escolars també tindran les bases per a que puguen accedir, i esperem que en el mes de juny, que és quan podrem ja visionar tots els treballs, pues que estiguem tots molt satisfets de quina societat estem construint.
Pues en això ens quedem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. No.
sin muro al final. Ahora puedo pensar y ver la realidad. Y que entiendes por fin toda la verdad. Tienes que saber ya que tu fuerza no es más que una pila de engaños.
Estás a la 92.2 FM.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Por quererte, por amarte, por desearte, yo lloro. Por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Y tú nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, nunca.
I este matí en la sessió de control sentíem com el vicepresident segon Pablo Iglesias deia que deixava l'acta com a diputat. Volem parlar en la diputada nacional d'Unides Podem, en Marisa Vedra, perquè ella estava en aquest moment allí. Molt bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
Li pareix que s'encamp com ha sigut esta despedida?
Molt bé.
Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Gracias, señor presidente. Hace poco más de 5 años tomé por primera vez la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras de agradecimiento fueron para las generaciones de españoles y españolas que se jugaron la vida y que se jugaron la libertad para devolvernos la democracia arrebatada. Las gentes que quedan de aquellas generaciones peinan hoy canas. Y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Marisa, vostè estava ahí, l'han vista, se veu com s'alça. Quina sensació té ara?
Bueno, pues ha sigut molt emocionant. Pablo Iglesias, en aquestes últimes paraules, estava fent una reivindicació i un reconeixement a la memòria democràtica d'aquest país. Ja ho ha dit, a les persones que demòcrates que van lluitar per la democràcia, que ens van portar la Constitució i els drets socials a un país que vivia en una dictadura. Són gent persones que se van jugar la vida, que van patir la presó i la persecució per portar la democràcia a aquest país. Molts d'ells comunistes, que ara, ja saps, la dreta i l'ultradreta utilitzen com un insult comunista en un país on els comunistes se van jugar la vida per portar-nos la democràcia. Entonces, d'alguna manera, ha sigut un reconeixement d'on venim, no? d'esta lluita per la democràcia i per la justícia social en aquest país, i un reconeixement que no és baladí perquè estem parlant d'un moment històric on tenim una dreta i una ultradreta que resulten ser, que són un perill per a la democràcia, que realment estan fent un soroll atronador i que, bueno, pues, justament l'última intervenció d'Iglesias ara en el Parlament ha sigut a unes preguntes, una interpel·lació de Vox, de l'ultradreta, que estava plagada de mentires, d'insults, i, bueno, pues, com fan ells, d'atacs personals, en el seu estil. I, bueno, pues, estem en un moment on estem patint, i per això cobren més sentit aquestes paraules, estem patint a una ultradreta que ensalça el franquisme criminal, que matava a l'oposició, i que l'encarcelava i l'empresonava, i, bueno, pues, una ultradreta que embruta la memòria democràtica, que embruta la nostra democràcia, i que, per altra banda, pues, el que fa, se dedica és a expandir missatges d'odi a la meitat de la població, a les que ells diuen els rojos, als immigrants, als feministes, als homosexuals, missatges d'odi, però, bueno, són gent a la que no li importa res la vida de la gent. S'ha posat en evidència en aquestes intervencions d'avui, pues, que, bueno, la dreta se dedica a fer aquestes coses que acaba de dir en el Parlament, mentre es vota que no contínuament als certes, a les ajudes autònoms, que no participa a la Comissió de Reconstrucció perquè pensa que és una tonteria, que les seues propostes són de privatitzar els serveis públics, de privatitzar les pensions, i, bueno, pues, que està impulsant polítiques allà on governa, com a la Comunitat de Madrid, pues, bueno, polítiques, des de privatització i de no gastar els diners públics que s'han transferit des del govern, pues, per exemple, per enfortir la sanitat pública i contratar a gent, a gent sanitària per fer front a la pandèmia, pues, bueno, no ho estan utilitzant, que estan llevant recursos de suport a les víctimes de violència de gènere, perquè ells diuen que no existís la violència de gènere, i la senyora Ayuso, per exemple, pues, ha dit que, pues, bueno, que els homes patissin més violència que les dones. Bueno, pues,
parlant
davant d'una ultradreta que realment és un perill per a la democràcia.
Mire, parlant de lo que és la despedida i lo que és la violència, en este cas a vegades no deu de ser violència física, sinó també violència verbal, a mi m'agradaria recordar en vostè a una Yolanda Díaz, la ministra de Treball, que avui estava molt emocionada, a la que ahir li dient que en Unides Podem no cal més que agarrar-se una coleta.
Dona molta vergonya, per això dia que la dreta i la ultradreta estan rebaixant la democràcia a un nivell que realment és molt indignant. I Yolanda Díaz ho va respondre molt bé fa dos dies a les paraules absolutament execrables, diríem, d'este diputat de portaveu del Partit Popular, que eren ofensives, no per a ella, per a totes les persones i per a la institució. Però la institució ens estan vessant aquest tipus d'acusacions. És molt tremendo perquè estan absolutament desatats. I bueno, pues, això, en lloc de debatre, en lloc de fer propostes, Y en lugar de hablar de la, yo de hablar de la, de los problemas que está patint la gent en la mayor, bueno, en una pandemia histórica, una pandemia mundial que está produint molt de patiment en aquest país, es trobem estos discursos d'odi, denigrants, masclistes, y bueno, pues es un ejemplo més de, del discurs que està i l'actitud que està prenent esta dreta i ultradreta en un moment que és crític per a aquest país. Però bueno, Iglesias ho ha dit en les últimes, també en les últimes paraules seues, en el discurs de resposta a Vox, i ha dit, mentre ustedes estan fent soroll, estan dient mentides, nosaltres estem fent política. I ha, fet, ha posat en evidència les polítiques que hem portat endavant per resoldre els problemes de la gent en una situació dramàtica, les polítiques econòmiques.
Sap que són en este moment a travegar pues bueno, notícia perquè per Lili Massel, i ella en un tuit posa textualment, en un tuit que ha posat ara, diu, hoy algunas máquinas de generar bulos se han hecho eco de mi incorporación a la lista electoral de Unidas Podemos en Madrid, adornando sus noticias con mentiras y descalificaciones, por supuesto desde una oposición machista y buscando la humillación. Su intención, amedrantarnos. ¿Están continuamente intentando amedrantar a Unidas Podemos?
Bueno, yo creo que todo el mundo que se escolte, a ningú se li escapa que, esta, que n'hi ha una política sistemàtica de desprestigiar-nos, d'una persecució judicial, mediàtica, de contínues mentides, d'invent de, vamos, de denúncies falses que contínuament s'estan arxivant perquè és que no tenen fonament. I, bueno, és una política sistemàtica de desprestigiar una força política, i, bueno, els seus representants, perquè, bueno, nosaltres posem sobre la taula qüestions de les que no se vol parlar, de justícia i qüestions que propostes.
Sí, però en el cas del seu partit, és dir, no entenen que quan les persones lluiten des d'on es toca cada vegada i van, si els bebe com tots els puestos en grup, perquè fijes que ha posat Iglesias no quiere separarse de Lili, la incluye como asesora en la lista electoral. És que és com si sempre fora una il·legalitat, una irregularitat, com si s'hagués d'anar a unit el fet de que les dones van
a
nigar sempre a este... És que no sé, no sé com podem llevar o com poden llevar vostès i ser de lo que els volen acusar. És dir, jo, per exemple, tinc que dir-li que jo tinc amigues, tinc conegudes periodistes i jo treballe en unes més a gust que en unes altres. Entonces, per el fet de que jo li diga a una persona o una altra que vinga, és que aquesta persona creix per mi, no sé, és que no ho entenc massa bé.
No s'entén de cap manera que no siga el que estic dient, una campanya continuada de desprestigi. Tu dius, què podeu fer? Però nosaltres no podem fer res més. Nosaltres estem aguantant i estem ja acostumades, per desgràcia, a una campanya de desprestigi contínua, d'acusacions falses, de, pues bueno, de difamació, de difama que algo queda, que se diu en castellà. És a dir, són una campanya contínua en la que s'estan arxivant denúncies, en la que, bueno, pues se diuen mentides de manera absolutament impune, que el resulta gratis total, diríem així, qui les emitís, estem farts, evidentment, de fer front a això i de denunciar aquestes coses, però, bueno, no faríem altra cosa perquè al cabo del dia són moltíssimes les mentides. Que
sí, però en qualsevol partit, vostè sap que se va on se necessita, les llistes les fan de persones que lluiten més contra un en funció d'on van, que no és res estrany el que està passant en Unides Podem. I, sin embargo, pareix que siga tot com una conspiració. És que no...
Contínuament, perquè se vol posar, bueno, se vol posar aquesta perspectiva de contínuament de la sospita de fer-nos altres coses il·legals, quan resulta que són el partit més democràtic i més transparent del món, perquè jo vull recordar que estan parlant llistes per a unes primàries on la gent vota i posa i lleva a qui vol i el posa de l'ordre que vol. És a dir, que parlem de llistes, igual que se fa en totes les nostres llistes i en totes les nostres, vamos, en les convocatòries electorals, en totes en les que participem, en este cas Podem, se fan unes primàries, i així és com se funciona en aquesta organització, de manera que estem parlant de la organització més democràtica que n'hi ha en aquest país, que d'alguna manera ha produït canvis en altres països, en altres partits que estan ben-se obligats a fer, encara que siguin simulacros de primàries. Pues bé, en el partit més transparent i més democràtic pues tenim les crítiques continuades perquè volen desprestigiar-nos, i bueno, pues jo espero que la gent siga capaç de valorar lo que és una gestió eficaz, lo que es un compromís en la defensa dels drets de la gent i lo que és una gestió democràtica de la pràctica política i sobretot des de la honestedat, la coherència i sobretot de la defensa de dels drets de la gent.
En este cas, el que sí que jo note al meu alrededor i a la gent al que entreviste, del partit que entreviste, que Yolanda Díaz és una molt, molt, molt bona substituta de Pablo Iglesias, eh?
Bueno, estem encantadíssims, clar que sí. La sort que tenim en aquesta organització, Susana, és que nosaltres, el que està al centre és un projecte polític. Evidentment no són les persones, però bueno, sempre el lideratge és important, així en qualsevol organització. I per sort tenim molts perfils que són de persones que poden encapçalar això i que poden liderar aquest projecte. No depenen d'un líder, com volen fer entendre, en aquest tipus d'acusacions de les que tu parlaves abans. I per sort tenim moltes persones que poden liderar aquest projecte. I per sort, a més, tenim a Yolanda Díaz, que és una excel·lent ministra de Treball, que està mostrant realment una lealtat a aquest projecte, però sobretot a un compromís molt important a la classe treballadora d'aquest país, a la gent treballadora. I és una persona que està treballant denodadament i d'una manera espectacular en un context de pandèmia. Jo sempre, és que n'hi ha que recordar-ho, perquè de vegades se parla en aquest país, quan se parla d'aquest any de govern, com si no haguera passat res. I resulta que han hagut de fer front des del govern a una situació de pandèmia, de crisi sanitària i econòmica i social espectacular, i aquí hem tingut una ministra que ha fet un treball increïble en quant a teixir, a impulsar unes polítiques de suport a la gent treballadora. Entonces, frente a unes polítiques, a un PP que s'ha aprofitat d'esta pandèmia, una dreta i una altra dreta que ha aprofitat per fer soroll i per a fer política bruta contra el govern, així s'ha fet una gestió molt seriosa, amb uns certes que ens estan valorant i imitant en la resta d'Europa, en un ingrés mínim vital, en unes ajudes directes a les empreses, en un augment de les pensions, en un augment de les pensions de desocupació. No oblidem que el Partit Popular en l'anterior crisi, en més de 6 milions de gent aturada, va baixar les prestacions de desocupació, de desempleo. I en aquest govern les ha augmentat. S'han prohibit estalls de subministre a les persones que estan patint aquesta situació de pandèmia. S'han donat ajudes a autònoms que mai s'han vist en la història en aquest país. Vale, tot és limitat, tot és millorable, però és que mai els autònoms, les xicotetes empreses han rebut ajudes com les que s'han gestionat durant aquesta pandèmia. Tots els diners dedicats a la dependència, han hagut millores fiscals, De manera que, bueno, estem parlant d'una demostració d'una gestió política, i tu me dius, Yolanda Díaz, pues què millor persona per a liderar i per a, anem a dir, per estar en aquest cas de la vicepresidència del govern, que és el que ara estem plantejant, pues Yolanda Díaz, una ministra que ha fet una gestió realment impecable, en un treball realment tremendo, i realment millorar les condicions de vida en un moment molt difícil.
Sí, en aquest cas, la ministra de Treball, no veiem que sofrís massa atacs personals, me referís, cosa que no ocorris, per exemple, la ministra Montero, que també avui se l'ha reprochat allò que dia de que no és segura per a les mujeres Madrid.
Clar, és que, bueno te dic al que has dit la primera part. Jo espero que no sigui així, però per desgràcia, me referís en el futur, en Yolanda Díaz, però bueno, fins ara ja sabem que les persones que han encapçalat el nostre espai polític, en aquest cas també de la confluència d'Unides Podem, han rebut uns atacs immisericordes per part de la dreta i de l'altra dreta, i no el que podríem dir el debat polític, és molt legítim, de plantejar propostes polítiques alternatives o de criticar propostes polítiques. Estem parlant d'atacs absolutament personals, inacceptables i en mentides i en bulos i, bueno, en fi, aquest tipus de coses tan tremendes. Jo espero que no passi el mateix ara en Yolanda Díaz, que assumirà un major protagonisme com a líder de Unides Podem. Me dius que Irene Montero...
Claro, és el foco, és dir, sí que la ministra rep normalment aquest tipus la ministra diu que la Comunitat de Madrid no és segura per a les dones i ells... ens acusen de que on no és segura és en València, en Balears, i jo no sé ben bé a Quinsan, es que no sé si vostè ho ha entès millor que jo.
Jo el que entenc perfectament és que estem també en una campanya tremenda de la dreta i la ultradreta contra el feminisme i evidentment contra el Ministeri d'Igualtat, perquè es diuen que ha de desaparèixer. Uh-huh. Estem parlant de la Comunitat de Madrid, no és un exemple baladí, estem parlant de la comunitat que realment que ha llevat, és una comunitat que aquests dies ha publicat, que no ha fet ús dels diners, dels milions que li corresponien, dels diners que, del pacte contra la violència de gènere. Estem parlant d'una comunitat que ha fet desaparèixer els serveis, els recursos que existien de suport a les víctimes de violència de gènere. I la senyora Ayuso va dir l'altre dia que això era molt lògic perquè resulta que les dones no patissin violència, patissin molta més violència els homes. Això ho va dir públicament la que avui és la presidenta de la Comunitat de Madrid. De manera que, i és una comunitat que ha fet, que està retallant en aquest moment tan dramàtic de recursos, per exemple, de la sanitat pública, dels serveis públics, que són els que donen suport a la població en una situació tremenda de pandèmia. I per això estava dient Irene Montero, i això és una cosa claríssima, és que totes aquestes retallades posen en perill a les dones, sobretot. Dificulten la vida a les dones, no només la desaparició de recursos contra la violència de gènere, sinó que totes les retallades en dependència, en serveis públics, en sanitat, totes les retallades, sobretot, recauen, dificulten la vida i compliquen la vida de les dones.
Clar, i això era el punt on volíem arribar. No és que era exactament que dia que no tenen seguretat, sinó que no s'havia fet ús del que se necessitava per a pal·liar aquests efectes. Diputada, la deixe perquè vostè ha de continuar en la seva tasca, que està a Madrid i per això l'han votat, però que continua ahí defensant el que sí en esta província necessitem.
Molt bé, moltes gràcies, Susana.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas: lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano. Para, pa, pa.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
I també ens hem enterat que Villarreal registra 328 sol·licituds per accedir a les ajudes del plan Resistir, este que és per a pal·liar els efectes del Covid-19 en els negocis. Una vegada revisades les sol·licituds per part de la Regidoria d'Economia de cadascuna d'aquestes micropimes, rebran 2.000 euros més altres 200 per cada treballador de la empresa. Però qui millor per explicar-m'ho que el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Molt bon dia, regidor.
Bon dia.
Per fi, no? Per fi ja ho tenim així.
Bueno, per fi, ha costat, perquè tots els tràmits administratius moltes vegades són més lentos del que ens agradaria, però bueno, ja tenim acabat el plaç de presentació de sol·licituds. S'han registrat, com bé has dit, 328, que tenen que ara revisar una a una, que complisquen tots els requisits i que estigui tota la documentació correcta per a poder resoldre'ls i poder fer-nos ja el pas endavant de poder pagar aquestes ajudes.
En aquest cas, ara queda una part molt important i és poder facilitar l'accés a aquests diners, eh?
Claro, es obvio, ¿no? Primero está el tema de solicitud. Yo, chicamente, las administraciones públicas, los dineros públicos, pues tienen que estar totalmente documentados cuando se tienen que pagar. Ni hay que comprobar cada solicitud, una a una, como he dicho, todos los requisitos, y iniciar una vez que estigui eso, todo el proceso ya de pagament, que esperem pues, agilitzar el màxim possible dins de, els plaços administratius que comporten.
Sí, però vostè sap que ara el que vostè vol és que apleguen pront aquests diners a cada micropime, però estan aquells xicotells detalls que tindrà que estar molt pendent i fer moltes hores per a que cada un ho recibisca, perquè no és allò de mos ho han donat, ho tenim, no, no, és que ha de fer tot tan escrupulosament bé que no té que fallar res.
Bueno, és un treball, la veritat, de costós, si vol dir-ho així, costós perquè és, ja dic, cada sol·licitud té que complir tots els requisits, hi ha que comprovar-los un a un, i, bueno, és molt important el treball que s'ha fet prèviament, tant en les assessories que vam, es van reunir, com en l'oficina que vam prestar d'informació per les ajudes Covid, perquè moltes d'elles ja sí que ens han vingut prèviament, ens han demanat informació i això ens ajuda a tindre més o menys clar que sí que tenim les coses mitjanament controlades en què estaran bé.
Perquè en el cas dels 50.000 euros que ja tenien per aquelles 14 peticions d'oci nocturn, com a que és... només n'hi ha que acreditar una administració que és l'Ajuntament de Vila-real, com a que és menys complicat. L'altre tindrà que tindre les coses molt ben fetes.
Bueno, els tècnics de la casa de l'Ajuntament són gent molt professional. També sé que estan doblegant esforços per agilitzar-ho al màxim. Des del principi, quan vam parlar en altres regions, com a Siobi, per exemple, jo li vaig explicar des del primer minut els temps que n'hi havia. I no és un problema de voluntat o de fer hores, que nosaltres estem treballant vesprades, matins i dies festius i cal. Per els plaços administratius, mira, com a exemple, una de les coses que tenim que fer quan notifiquem la resolució, no? Quan notifiquem a tots els interessats que han presentat les sol·licituds la nostra proposta d'aprovació, tenen 10 dies legals per a poder alegar el que tinguin que alegar. Per tant, aquests 10 dies ja són dies que s'escapen a la tramitació administrativa pròpia de l'Ajuntament. Són dies que per llei tenim que posar, que estan ahí i que pues, bueno, fan que això s'allargui més del desitjat.
En este cas, vostè esperava aquestes sol·licituds que ha rebut. Estan dins de la idea que se feien?
Sí, nosaltres sabíem que teníem un màxim sobre 400 possibilitats de sol·licitud. S'han presentat 328. Entenem que són números que més o menys corroboren el que teníem. Pensant que també hi ha empreses que puguen haver tancat o que ja no se ubiquen en Vila-real. I bueno, d'alguna manera, pues sí, els números que teníem mos quadra pràcticament a lo que teníem previst.
En este cas, vostès diuen al voltant de 400 se'ns han quedat per el camí per el temps que s'ha tardat en recibir aquestes ajudes.
No tant. No. O sea, pensa que nosaltres els datos que tenim del comerç de Vila-real o de sectors afectats que teníem no són datos actualitzats al dia. Nosaltres basem en llistes de Càmera de Comerç i teníem una estimació aproximada. No era un número exacte, però sabíem que com a molt teníem uns 400 possibles persones que se podien entrar a aquestes ajudes. I bueno, pues ja te dic, pues possiblement al llarg de tot aquest procés de pandèmia o inclús anteriors, pues empreses o que no han volgut sol·licitar, que també tenen dret, la gent no vol sol·licitar les ajudes, pues no mos han quedat dins els 328, que crec que és un número prou correcte per a les circumstàncies que teníem, en el marge que teníem.
Més o menys, per a quan arribaran, vostè quant de temps calcula? Ja sé que a voltes no puc contestar-me, però una previsió?
¿De quan arriben els diners? Pues és una pregunta. Lo antes possible. Lo antes possible, ja dic, primer tenim que volcar totes aquestes sol·licituds a documents de poder treballar, tenim que comprovar-les, tenim que donar-li a la gent la possibilitat de subsanar els errors que tinguin que haver o que puguen haver comès en la presentació de documentació, i ahí també depèn un poc també de la rapidesa de la gent en aportar la documentació que se li requerisca, si tenen que aportar alguna cosa. Però bueno, i evidentment quan avan millor, si poden ser 15 dies millor que 20, i si són 20 millor que 30.
Però ahir ja ens ha dit una fetge, que era el que volíem tots en aquest cas saber. Regidor, moltes gràcies per haver-nos atès. Sé que està vostè ara en una altra eina, però teníem que preguntar-li aquestes coses que ens preocupen.
Estem sempre a la vostra disposició i gràcies, com sempre, per poder informar de tot el que fem en l'Ajuntament de Vila-real a través de la vostra ràdio.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Oh, Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Yo quería jugar a un juego donde no iba a sentir nada, donde no pierde nadie y no se salva nadie. Y ahora te empiezo a pensar, ya no solo es mirarte así sin más. Quiero todo tu aire y no puedo pararte.
De Repte Demogràfic. Per això tinc a l'altre costat del telèfon al president del Foro de Municipis de l'Interior de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miguel Sandalinas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bien, nos gustaría informar a la gente sobre el reto demográfico. ¿En qué estado se encuentran actualmente los municipios del interior de la Comunidad Valenciana y ya no tan solo los de la provincia de Castellón?
Bueno, un poco los municipios de interior, ya no solo de la Comunidad Valenciana, sino tenemos que hablar en general, ¿no?, de esa España de interior, de esas Laponias, pues con una necesidad prácticamente vital de aprovechar pues lo que al final son las crisis, que es una ventana de oportunidad, y aprovechar pues este COVID. Lo único bueno que nos pueda dejar es que esos nuevos hábitos, que parece que son los que están teniendo mayor importancia de esa nueva forma de entender la vida, pues que seamos capaces desde el interior de atraerla y que genere pues mayor población.
Uh-huh. Que realmente es lo que intentáis a través de este foro, ¿no, Miguel?
Sí, en verdad lo esencial, no sé quién lo decía el otro día, lo esencial es que la gente viva en el interior. Uh-huh. Es muy importante que la gente visite y conozca el interior, pero es vital, como su nombre dice, que la gente viva en el interior.
Uh-huh. ¿Y qué se necesita exactamente para frenar esa despoblación?
Esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Si se supiera, supongo que ya se hubiera hecho, ¿no? Verdaderamente se necesita, yo creo, que unos cambios de hábitos absolutos en cuanto a la población, ¿no? El entender que lo que queda en sede de las palabras, ¿no?, de que qué bonito es vivir rodeado de pinos o qué bonito es disfrutar de la naturaleza, sea considerado como algo necesario para vivir bien. Y a partir de ahí, dotar las zonas de interior de servicios para que esa vida se pueda llevar a cabo en unas condiciones favorables, ¿no? Y yo creo que es a lo que se tiene que dedicar la función pública, ¿no? A dotar de esas autopistas de servicios para que únicamente sea una decisión ya interior de cada uno el dónde desarrollar su vida.
Claro, porque, por ejemplo, muchos jóvenes se marchan del pueblo sobre la edad de estudio, ¿no? Porque quieren estudiar, tener otro tipo de vida, porque muchas veces las opciones laborales son muy escuetas, ¿no?, en el interior.
Bueno, normalmente el interior se ha estado asociando hasta ahora a trabajos primarios. Entonces, si alguien quiere desarrollarse profesionalmente en otros ámbitos de la vida, pues normalmente piensa y gira la mirada hacia otras zonas del territorio, ¿no? Entonces, uno de los proyectos estrella, tanto de la Comunidad Valenciana como la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de España, y las propias diputaciones con acciones concretas sobre ello, es evitar la brecha digital, que eso es lo que posibilitaría el que determinadas profesiones se puedan llevar a cabo sin ningún problema, independientemente de dónde residas, ¿no?
Sí, sobre todo ahora que en tiempos de COVID hemos aprendido a teletrabajar. A lo mejor una empresa sería más fácil o tendría menos costes establecerse en un pueblo local que en una ciudad donde los alquileres están tan caros, ¿no?
Sí, sí, pero eso, fíjate, eso sacas otro tema que viene muy, muy asociado al poderte desarrollar como persona y como individuo, que es la habitación, es decir, la vivienda, ¿no? Y ese también es un problema, porque en las zonas de interior pues existe un parque de viviendas pues no desarrollado, porque es de gente que ya abandonó el pueblo y que las viviendas pues se han de rehabilitar y se han de poner en valor para que sirvan de casa a esos nuevos colonos, digamos, o moradores que queremos atraer hacia el interior.
Sí,
y ese también es un problema.
Sí, es más, nos encontramos, por ejemplo, en ocasiones, la semana pasada era noticia en todos lados, que aquí un pueblo de Castellón daba, una vivienda a una familia que tuviera un hijo y trabajo, ¿no? Se ven hasta los propios ayuntamientos. No sé, ¿es un recurso desesperado? ¿Es un recurso necesario a lo mejor ofrecer en estos momentos que no hay empleo y que a la gente le cuesta tanto pagar su vivienda, darle esta oferta también para que sepan que allí pueden vivir más sosegadamente?
Claro, es lo que hablábamos, de que a los poderes públicos de alguna manera les toca paliar las carencias que a las que nos ha llevado pues esta economía que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que en ese camino pues estábamos perdiendo la esencia y verdaderamente pues es en lo que están algunos municipios que quieren evitar su desaparición y poniendo toda la carne en el asador. O sea, más ya no se puede. Es decir, te haces la vivienda y te dan el trabajo. O sea, en ese punto, lo que es el municipio, pero esto tiene que ser una unión de sensibilidades. No solamente puede un municipio pequeño paliar todas las carencias, sino va acompañada con políticas llevadas a cabo desde Generalitat, desde el Gobierno, desde la Comunidad Económica Europea y desde las diputaciones que palíen esas carencias de servicios que un pueblo pequeño a lo máximo que puede llegar es a lo que está poniendo encima de la mesa, que es una casa y un puesto de trabajo, normalmente dependiendo prácticamente del propio ayuntamiento ese puesto de trabajo, pero que pues bien empleado estás, y al final eso implica que una familia y que una escuela no se cierra y que la vida continúa en el municipio.
Es que justo le iba a comentar eso, ¿no? Estamos en un momento muy crítico donde la natalidad, bueno, yo creo que dentro de unos años será esencial tanto en las ciudades como en el interior, pero en el interior todavía más, para que esas escuelas no desaparezcan y esas pocas familias que están allí no tengan la necesidad de bajarse a Castellón a vivir porque no tienen una escuela donde estar los niños.
Pues fíjate, ya no es tanto una escuela, porque las escuelas, evidentemente hay municipios que o no la tienen o la tienen verdaderamente en peligro de desaparecer, ¿no? Sí, sí. Lo que no se puede condenar es a una persona que viva en el interior a no tener estudios superiores o a tenerse que dedicar sí o sí exclusivamente al sector primario si quiere trabajar, ¿no? Entonces, esas facilidades para el acceso a una universidad, pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no hay ninguna universidad en la Comunidad Valenciana que esté ubicada en zonas de interior, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay ninguna carrera que tú puedas cursar en una zona de interior. Uh-huh. Tienes que ir por necesidad a la costa si quieres estudiar cualquier tipo de carrera superior. Entonces, ese ya es, para empezar, pues un punto en contra, ¿no? A la hora de decir, voy a fijar población de gente joven, pero ¿cómo lo voy a hacer si resulta que esa gente joven, que quiero que sea gente preparada, por necesidad va a orientar su vida a unos estudios y luego es fácil que donde esté estudiando pues se haga su núcleo de vida?
Por lo tanto, Miguel, este cambio que nos han intentado vender, que en el COVID pues mucha gente ha decidido abandonar las ciudades y se ha hecho un éxodo rural, pero al revés, ¿no? De vuelta a lo rural. ¿Ustedes lo están notando o no?
Bueno, sí que se está. Lo que es seguramente prematuro es afirmar si estamos hablando de un éxodo terapéutico, es decir, para evitar tener problemas con el COVID, o estamos hablando verdaderamente de una decisión que no tiene vuelta atrás y que va a hacer que poco a poco vayan creciendo las zonas de interior. Eso yo creo que es pronto todavía para saberlo, pero sí que es verdad que ahora que tienes el cliente, sí, digamos, es el momento de hacer atractiva la oferta, ¿no? Sí. Y es el momento de intentar, pues, poco a poco ir cubriendo esas carencias en la medida que se pueda, porque verdaderamente los recursos, todos entendemos, que son limitados, ¿no?
Y cuando usted expone esto a las administraciones públicas, porque esto ya no tan solo, como usted ha dicho, no es una lucha solamente de la Comunidad Valenciana, sabemos que en el interior de España, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Castilla-León y Cantabria, Asturias, son lugares que lo sufren muchísimo, pero a nivel europeo también habrá problemas, imagino, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen los políticos?
No, yo pienso que en estos momentos hay lo que es a nivel de... Además escribí un artículo donde había expuesto. A nivel de sensibilización política, en estos momentos no puede haber más. Y no hablo de colores políticos, es decir, desde la propia Comunidad Económica Europea, que está hablando de este problema como un elemento cardinal a la hora de los fondos europeos, como del Gobierno de España, que tiene además un delegado para el reto demográfico, el propio Ximo Puig, que ha hecho verdaderamente de sus políticas un eje en la despoblación y evitarla. Pero desde ese punto de vista hay una sensibilización total, ¿no? Lo que tenemos que ver es, ya digo, si estamos llegando a tiempo, porque claro, estamos empezando ahora.
Claro.
Y es un poco, estamos desde los poderes públicos, yo creo que se está ahora prometiendo, y prometiendo ya no solamente como un objetivo en el horizonte, sino prometiendo con políticas concretas y con recursos. Pero justo en el mismo momento es en el que se está produciendo ese pequeño movimiento migratorio, ¿no? No sé si llegaremos a tiempo o no llegaremos a tiempo para que esta gente que ahora sí que ha decidido pasar un tiempo, por lo menos en el interior, vea todas las ventajas que puede tener el estar en una zona con una mayor calidad de vida, sin duda, que el vivir pues en rodeado de polución y de, en fin, es otra forma de vivir, ¿no?
Correcto, pues Miguel, yo solo deseo que no llegamos tarde, porque si nos gusta ir a hacer turismo en el mundo rural, tendremos que tener pues gente allí dentro que cuide esos preciosos pueblos que tenemos en el interior de nuestro país, que la verdad es que son maravillosos. Así que, presidente del Foro de Municipios del Interior de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Miguel Sandalinas, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y que por favor que su lucha no desista para que todos conozcamos estos pueblos como los hemos conocido siempre, con llenos de vida.
Pues muchas gracias a vosotros. Sí, únicamente apuntar que el turismo es perfecto, pero el turismo no está reñido con el progreso, no está reñido con una calidad de vida de sus residentes, y en consecuencia tenemos que ser capaces de que ambas cosas sean posibles. Y por otro lado, agradeceros el interés de tocar este tema esta mañana, ¿eh?
Pues muchas gracias a usted.
Bueno, y com este matí comentàvem què és el que passaria en Setmana Santa, posàvem un poc en tela de lluit allò de que els tancaments perimetrals siguin per les comunitats i que la gent de l'estranger puga vindre. Vull saber què opinava el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i li han fet diverses preguntes. Si te pareix, Maria, els posem perquè els nostres oients els escolten.
Pues sí, a la vostra, sí.
Pues comencem amb una valoració de la pròxima temporada de Setmana Santa, que la tenim a tocar, però estem amb la quarta onada. També alguns països de la Unió Europea ja han començat a dir que no veuen bé o a tancar fronteres. Quina perspectiva tenim en aquest sentit per a nosaltres així?
Bueno, la perspectiva és la que vàrem d'alguna manera significar, i el sector té al cap des de ja fa molt de temps, que tindrem un 2021 marcat per un primer semestre on cau Setmana Santa molt complicat, difícil, i un segon semestre al compàs de la recuperació sanitària, del ritme de vacunació, de ressorgir i del retorn del sector turístic. La gent té moltes ganes de viatjar i això sempre és una magnífica notícia per al nostre ecosistema turístic. I a partir d'ahí, pues, la Setmana Santa, pues, en les restriccions i tot el que sap tot el món, el que hem de fer és mantenir el principi de prudència, de responsabilitat i aguardar una conjuntura on siga possible recuperar la capacitat de competir en el mercat i la capacitat de, bueno, de remuntar la situació.
Podria ser factible propostes com un corredor sanitari entre comunitats autònomes o PCRs per poder garantir una certa mobilitat encara que sigui entre comunitats autònomes?
És una hipòtesi de treball que ha formulat el sector, que a mi em mereix tot el respecte, sembla una formulació plausible, i es tracta d'una experiència que ens permetrà també provar la capacitat de conviure amb la dificultat, amb el virus i amb els problemes que el món post-Covid probablement seguirà donant-nos, no? Malauradament, el destí no sabem com serà, però és probable que la història d'alguna manera es pugui reproduir en algun moment. Per tant, conciliar d'una manera segura, metodològicament testada, la possibilitat de fer conviure l'economia amb la salut, pues serà, sempre ha de ser una qüestió a estudiar interessant. No? Per tant, jo respecte molt al sector que ha sigut capaç de posar damunt de la taula alguna fórmula imaginativa per a generar esperança i generar oportunitats, salvar empleos, salvar empreses, que també jo crec que és un repte absolutament noble.
Francesc, esta mañana se te da la noticia de que se pretende desde Sanidad hacer un toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Qué valoración haces de que esto pudiera imponerse al final en todas las comunidades autónomas?
Bueno, como quiera que es una hipótesis, pues vamos a esperar la resolución definitiva. Nosotros siempre hemos pensado desde el primer momento que hay que funcionar al compás de los dictámenes de la Administración Sanitaria. El sector turístico ha hecho un esfuerzo muchas veces de autoinmolación para proteger al resto de la sociedad, y a estas alturas de la película la verdad es que podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que se acelere el ritmo de vacunación, que se vacune con toda la celeridad y diligencia posible. La mejor política turística del mundo, la mejor política económica, por descontado, humanitaria, de salud, de salvar vidas, es vacunar, vacunar y vacunar, ¿no? Por lo tanto, en eso fiamos la recuperación.
Francesc, avui també s'ha publicat que l'Ajuntament de Benicàssim està encetant converses amb organitzadors de festivals cap a la possibilitat que aquest estiu es pugui organitzar algun tipus de festival en un format més minoritari. Què se sap des de l'Agència Valenciana i com se valora, no, esta possibilitat?
Jo tot el que sigui garantir la seguretat, la tranquil·litat en la activitat, controlada, pautada, monitoritzada, segura, em semblen hipòtesis de treball interessants, perquè ens hem d'acostumar a viure. El futur ens repta probablement d'aquesta manera. Per tant, el món de la música, el món de la cultura, el món dels festivals, que és un producte turístic de primer ordre, d'acord amb la nostra llei, pues té tot el dret del món a experimentar opcions. Nosaltres, este dissabte, una delegació del món dels festivals i de turisme i de sanitat acudirem a Barcelona a veure l'experiència pionera que hi ha d'una convocatòria per a milers de persones amb una prova diagnòstica prèvia, amb mascareta i amb, bueno, en fi, en unes condicions que faran possible la possibilitat de conciliar, torna a dir, la música, la cultura, l'oci, l'economia, el treball amb la lluita contra el virus, que és sempre jeràrquicament, hi ha que jerarquitzar els valors, el més important.
Bueno, Maria, sentit, van a veure el poder experimentar el poder veure esta experiència de milers de persones.
Sí. La veritat, va ser el grup Love of Lesbian a Barcelona que va fer esta, serà el grup que ho faci, no? I veurem què és el que passa, perquè tots estan com un poquet a l'espera, però sí que és veritat que molts altres festivals, com ha sigut el Primavera Sound o el Sonorama, que són a l'estiu, per exemple Sonorama a l'agost, ja ha dit que no farà la seua edició, no? Uh-huh. Veurem què és el que passa finalment. I, per exemple, si a Benicàssim, el FIP, sí que ha proposat fer caps de setmana, de fer el festival, no concerts els caps de setmana. Li ho ha proposat al Rototom perquè compartissin, diguem, el seu espai. El Rototom s'ha desmarcat d'aquesta opció, però ja veurem és el que passa. A València, per exemple, sí que s'estan fent, com ha proposat el FIP, de fer caps de setmana.
En definitiva, la gent ja té gana, totalment, tenim que pensar en tota la província del món, però que anem cap a ja el que estem, que és socialitzar i tindre la vida que teníem antes. Maria, són les dues, demà ens tornem a retrobar. I a tots vostès ja saben, demà a les 12, sí, en Protagonistes, com sempre, a la 92.2 de la freqüència modulada.
Si lloro y pienso en ti, me muero. Pises mi raíz.